Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Estan en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat. En aquest Oi por Oi tenim el nostre espai, Ser Història Maestrat, i per supost tenim a David Gómez de Mora, el nostre historiador, aquí a l'altre costat de la peixera. David, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Juanjo.
Bueno, estem a punt d'estrenar any, però nosaltres continuem parlant d'història i me pareix que avui reemprendrem, entre cometes, el fil d'un tema que ja vam tractar fa un parell de setmanes, que parlàvem de l'època musulmana. Avui m'has comentat que vols parlar dels mossàrabs.
Sí.
És un tema que no es parla molt.
No se parla gaire gens, no, res, quasi.
Bueno, pues tu sí que ens parles dels mossàrabs.
Sí, és una temàtica que personalment m'ha interessat moltíssim perquè no s'ha plantejat, almenys en la meva opinió, de la forma correcta dins de lo que serien els estudis historiogràfics. Es denomina amb el terme de mossàrab aquelles persones d'origen cristià que van conviure amb la població musulmana durant el domini d'aquesta última sobre la península, tal i com anirà reflectint la documentació a mesura que l'anem analitzant i estudiant. Recordem que ja des d'abans de la Reconquesta vam ser nosaltres, el nord de Castelló, una zona fronterera, doncs, com sabem, des de mitjan del segle XII, els cristians s'assenten oficialment en Tortosa, encara que cal dir que aquesta qüestió ja vindria des de molt enrere, doncs existeixen nombrosos topònims, noms, que donen sentit a aquesta idea que avui vull plantejar així. En aquest sentit, com deia, el major exponent i referent del mossarabisme valencià és el filòleg i historiador Leopoldo Peñarroja Torrejón, qui ha demostrat amb documentació i de manera rigorosa la continuïtat lingüística entre el romans anterior a la Reconquesta, o mossàrab, i el valencià al llarg de nombroses obres que durant molts anys aquest senyor ha estat publicant. Leopoldo Peñarroja ja ens parla d'una donació eclesiàstica per part de la zona àrab, en la qual, a l'hora d'escriure's a l'any 1057, compte, 1057, aquesta ja relata que hi havia esglésies obertes al culte, així com un clergat organitzat en el territori valencià. De la mateixa manera, aquest autor demostra amb textos de l'època, com durant l'entrada del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, com continuaven existint pobladors cristians en el nostre territori, és a dir, estem parlant a finals del segle XI. En aquest sentit, la cosa continuarà posteriorment en la centúria següent, quan Alfons el Batallador, en el segle XII, sumarà a les seues files cristianes gent procedent de l'actual territori valencià, és a dir, cristians. Tot això per no parlar de les famoses xarxes valencianes, que són unes composicions poètiques elaborades en el que avui és l'actual territori valencià, entre els segles XI i XII, on tant en la zona de l'actual Camp de Morvedre com fins i tot en l'àrea de Dénia queda constància de que es parlava un romanç valencià que no va desaparèixer malgrat la prolongada instal·lació de la cultura musulmana al territori. Per la part que ens toca a nosaltres, en el cas de les terres del nord de Castelló, considerem que estem inserits dins d'aquesta mateixa línia, sent la situació encara més notòria, doncs, al municipi veí de la nostra terra, Alcanar, considerem que la seva etimologia prové de l'hispanoàrab Alcanisa, que significa ni més ni menys que església cristiana. Des de que en el nostre segon llibre, que ja vam redactar fa quasi uns 15 anys enrere, ja comentarem, com a hipòtesi, en un dels seus apartats, la possibilitat de l'existència de pobladors cristians en el nostre territori, considerant que això no era cap bogeria i que era una qüestió que se podria acceptar, fet que, com sabem, una part destacada de la historiografia, altament, per desgràcia, influenciada per interessos personalistes i polítics, dona constantment com a impossible. Més d'una dècada després, l'interès per continuar investigant aquesta qüestió, parlant del meu cas, continuar portant per els derroters que sempre he cregut que són importants i on, evidentment, el treball del senyor Leopoldo Peñarroja és essencial perquè al final un se dona compte de que aquest senyor ha estat sempre en la línia correcta. Coneixem una referència citada pel gran medievalista Antonio Ubieto, vinculada a les terres de Peníscola, on aquest comprovava com els habitants de la Roca, en dirigir-se al rei valencià, aquests ho faran emprant un romanç mossàrab i que, com veurem, tal com advertia el mateix Ubieto i altres autors, demostrava que aquells pobladors ja coneixien i parlaven quotidianament aquesta llengua abans de la reconquesta cristiana. Es tracta d'un fragment que la crònica posa en boca dels musulmans de Peníscola i a la que se refereixen d'una forma en la qual queda claríssimament que abans de que nosaltres arribarem així a repoblar aquesta zona, ja esta llengua se parlava. És a dir, no va caure del cel ni és cap cosa estranya. Per tant, aquí hi ha que replantejar-se moltes coses. Recordem que anys abans, Jaume I ja va intentar prendre aquesta plaça, és a dir, en l'any 1225, en haver-se resistit els musulmans a una ofensiva de diversos mesos que va ser sense joc a dubte el primer intent per a la creació d'aquell nou regne. Inclòs el gran Joan Coromines, i que tothom sap quina corrent ideològica tenia, va arribar a reconèixer multitud de topònims d'origen mossàrab, així com inclòs en un article dels anys 60 al tractar la qüestió d'eixes paraules que he esmentat abans que arreplega la crònica dels musulmans, arribava a donar a entendre que eixes romans eren vestigis d'un mossarabisme valencià, és a dir, parlem pràcticament abans de que comenci la creació del regne cristià de Jaume I, és a dir, estem parlant d'una supervivència d'una cultura i per tant també d'una població. Si aquella població haguera sigut netament musulmana, per què parlava aquella llengua en romans? No hem d'oblidar que precisament durant el segle XII un dels personatges més cèlebres d'aquest lloc, de la península que estic parlant, era el famós rei Llop, o també conegut com Mohammed Ibn Mardanish, qui precisament era descendent d'una família de l'aristocràcia muladí, i és que els muladís eren cristians, d'això també hi ha que recordar-ho, que en temps de l'ocupació van adoptar la religió, la llengua i les costums de l'islam per a gaudir dels mateixos drets que els musulmans. El terme muladí procedeix de l'àrab clàssic mugallat, que significa engendrat de mare no àrab, i que en el cas que ens correspon, com sabem, en alguns moments va arribar a pactar inclús amb els reis cristians, el senyor Ibn Mardanish, i, com diem, en molt bon tracte. Conegut és el cas també en el segle X del rebel muladí, descendent de cristians, Ibn Hafsun, i que ens demostraria com durant els primers segles d'aquesta centúria el criptocristianisme i la resistència d'antics cristians, arabitzats únicament des del punt de vista cultural, van revoltar-se a favor dels seus avantpassats romanovisigòtics. Un altre fet, i que per a res resulta curiós, és el topònim, per exemple, que tenim a les coves de Vinromà, la forma Vinromà, la qual, com ja s'ha advertit per molts filòlegs, procedís de la paraula imruman, i que vol dir el fill del cristià, venint del mot romanus, en el qual, com sabem, la paraula rum era transcripció àrab del mot romà, i que, per tant, vol dir cristià. Si això a molts no els pot semblar una prova de presència de cristians en aquestes terres durant la dominació islàmica, encara trobem molts més topònims per a la nostra comarca amb diferents designacions preislàmiques i que donaria per a un o dos programes més. Val? Nosaltres intentem ser, sempre ho dic, almenys parlo per la meva part, objectius, el més que sigui possible, i evidentment jo seré el primer que reconeixeré la labor desenvolupada per historiadors que han analitzat la cultura de l'Àndalus, com el gran francès Pierre Guichard. No obstant això, a pesar, per exemple, de que en aquest cas ell plantegi qüestions enormement interessants per entendre elements vinculats a millors segles d'ocupació, creiem que s'equivoca en el moment d'intentar donar per aniquilada la presència cultural de cristians en el territori valencià com si d'una mena d'extinció dels dinosaures es tractara. Doncs en aquest cas en concret, la toponímia no avala per a res aquestes teories que darrere són recolzades per moviments, per desgràcia, torno a repetir-ho, més influenciats per qüestions polítiques que malauradament pel que hauria de ser la historiografia rigorosa. Una altra font que també s'està obrint ve des de l'arqueologia. Doncs no fa gaire, en unes excavacions que s'estan produint en la mateixa ciutat de Còrdoba i dins del marc cronològic compte del segle XII, quan l'enorme pressió suposadament musulmana haguera eliminat qualsevol mostra de cristianisme dins del ple cor de l'Àndalus, se van extreure unes restes d'una població apartada que menjava porc. Evidentment, s'entén pels estudis arqueològics que se tractaria de mossàrabs. A llavors, què hauríem de pensar? Si en una ciutat com Còrdoba hi havia cristians, què podria succeir en una zona rural com la nostra? Crec que la toponímia ja ens està responent. Des de la mateixa forma tenim una qüestió similar aquí al nord de Castelló, ja que abans de que nascera Jaume I veurem documents, compte també, del segle XII, on se parla de pobles castellonencs com Sant Mateu, Fredes o Vallibona, per posar un exemple, i on queda clar que la seva etimologia d'àrab no té res. Veiem, doncs, com s'ha posat en tela de judici la preexistència de poblacions cristianes ruralitzades en llocs on la toponímia i l'arqueologia ens donen mostres, mentre que ningú critica altres teories molt rocambolesques que pretenen defendre interpretacions que són quasi impossibles d'acceptar des de la lògica del passat. Nosaltres, malauradament, pensem que tot se deu a motius polítics, interessos personals, en lloc del que hauria de prevaler, que és la rigorositat científica historiogràfica. Esta qüestió, jo ja adverteixo de que ara s'està començant una altra vegada a posar damunt de la taula i segurament d'ací unes dècades se tindran per força ja que tornar a replantejar moltes qüestions que no encaixen en el model que tradicionalment s'ha anat divulgant durant aquestes últimes dècades en els descobriments i les interpretacions tant arqueològiques com filològiques que investigadors independents estan començant a fer sobre aquesta qüestió.
Bé, David, i quins interessos hi ha allí en dir pràcticament que no havia cristianisme, que no havia
cristians. És que així se barreja tema filològic, se barreja tema polític, és a dir, l'aniquilar els cristians en una regió concreta suposa també acceptar altres teories i, de banda, també tenen que encaixar en altres tesis que prèviament ja s'han plantejat, que no contradiguen el que ja s'ha sembrat prèviament. Ahí està el problema, és a dir, al final, la història, com ja sabem, en altres períodes està a vegades molt adulterada, no falta que parlem de la guerra incivil, tu ja ho saps, i la majoria dels oients, de com, per exemple, fets que van ocórrer fa menys d'un segle, que tenim ultradocumentats, en testimonis inclús de gent viva, se compta de diferents versions, imaginem-nos ja el que va passar molt més segles enrere. És a dir, l'acceptar que aquí no hi hagueren cristians suposa insertar-se dins d'un discurs polític on evidentment se li resta importància a les poblacions autòctones valencianes que hi havia aquí, i això també comporta un altre debat de tema filològic que a la vegada també està unit en el tema polític. És a dir, al final ahí tenim un popurrí complexe, delicat, i anem a veure. A mi no me dona el temps de parlar del tema, sóc un investigador independent, no li tinc que rendir comptes a ningú, val? Però jo sí que veig moltes vegades les influències i les pressions que hi ha des de determinats sectors per a que alguns investigadors doncs no puguen o s'inserten dins d'una tesis en concret. Vull dir, jo sóc una persona que m'he dedicat sempre a investigar el territori del que vinc, que és l'únic que m'interessa, i sí que me xoca moltes vegades quan vas a altres parts de la zona de la península i veus que el mossarabisme és una qüestió que se parla sense cap tipus de tapujo, i aquí, per exemple, sembla com algo impossible quan tens noms, topònims que evidentment no han caigut del cel, que qualsevol filòleg, per molt influenciat que pugui estar, o en aquest cas inclús si és independent, veurà al moment que evidentment tenen una arrel anterior i que no s'han generat en un moment posterior a la dominació, és a dir, que s'han conservat. Si s'haguera extingit aquesta població no hi haguera hagut cap tipus de vestigi. I si ara ja mateix, per exemple, estem parlant de lo que ha succeït en Còrdoba, que en ple cor de l'Àndalus t'està sortint un jaciment on se demostra que hi havia pobladors cristians, que no hi hauria així en una zona com la nostra, en una baixíssima densitat demogràfica, en una restricció que no tindria res a veure en la de les grans ciutats, i per tant en molta més llibertat de mobilitat i falta de control. És a dir, el que t'està dient la toponímia, en poques paraules.
Vas comentar fa unes setmanes que el castell de Peníscola va ser el que es va rendir al Jaume I,
sí,
després d'intentar-lo uns anys abans conquerir-lo. Pot ser que el paper dels mossàrabs també se deixés notar en esta, diguéssim, és que, rendició, entre cometes, o cessió?
És que, clar, aquí ho estem parlant i com automàticament se dona com una figura inexistent, algú mos pot considerar quasi com si estiguérem locos, no? Com si estiguérem boig. és que no té sentit el que diem, però evidentment aquestes poblacions alguna pressió van tindre que fer, efectivament, vull dir, no només el de Peñíscola, inclús durant un temps el de Cervera i el d'Alcalá de Xiver en la segona meitat del segle XII van arribar a estar durant uns moments concrets baix domini cristià. El que passa és que ens falta documentació, tenim una mancança de dades molt gran, però clar, des de l'arqueologia d'altres espais geogràfics no tan llunyans i la toponímia, podem pressuposar, com a mínim, des de la hipòtesi, moltes teories que avui doncs s'ignoren per complet. Evidentment que la figura del mossarabisme dels cristians va tindre algun pes, clar que sí. A mi quan me veig una referència de l'any 1157 de la població de Vallibona, quan no feia, vamos, ni 10 anys que s'havia entrat per part dels cristians en Tortosa, ens hem de plantejar moltes coses, o per exemple topònims com he dit abans, com el de Fredes o Sant Mateu. A veure, Sant Mateu, que me vingui algú, un filòleg, i me digui que si això té una connotació àrab, Sant Mateu. És a dir, parlem de noms que ja estan abans de l'existència inclús del propi Jaume I i que ens hem de fer recapacitar o vin romà, però és que, compte, podríem fer un altre programa parlant d'altres topònims i d'elements, perquè jo crec que no hi ha municipi de la comarca del Baix Maestrat, parle, ojo, del que jo he investigat, perquè ja ho dic, no me vaig a ficar a parlar de qüestions que no controle, però on no hi hagi algun topònim mossarab dins del terme municipal, és a dir, de qualsevol municipi de la nostra comarca. Però és que si comencem a rascar, si ens anem als ports, estem igual, és a dir, aquí fa falta canviar el model de pensament, però també d'estructuració historiogràfica que s'hemos anat inculcant, que evidentment l'historiador després podrà decidir i plantejar com vulgui, però també té que saber el que és la lletra menuda d'aquestes tesis, és a dir, que darrere d'aquestes tesis el acceptar-les o no comporta també l'insertar-se dins d'una corrent ideològica. I ahí està el problema, que els que som innocents en aquestes qüestions, que anem per la nostra sense mirar res perquè ningú ens està esperant, com dic jo, ho fem des d'un punt de vista objectiu i després quan llegeixes coses dius, ostres, claro, ara entenc perquè a lo millor diuen que aquí no hi havia res, si és que no és un fet esporàdic, sinó que està repetit en altres elements. I clar, i el mossarabisme jo crec que és un tema de batalla molt important i que d'ací unes dècades donarà molt que parlar. Donarà molt que parlar perquè s'estan arreplegant massa proves que posades ahí damunt de la taula ja fan discutir moltes coses. I ojo, això no és una qüestió que jo hagi descobert, sinó que hi ha autors, jo ho he citat aquí repetidament, a Leopoldo Peñarroja, que és evidentment un dels principals referents en aquesta qüestió, que ja porta molts anys comentant-la i argumentant els motius que hi ha també darrere d'aquestes teories que eliminen l'existència de valencians i de cristians dins del nostre territori, evidentment.
David, moltes gràcies. Molt interessant aquest tema. Qui sap, més avant se pot ampliar en altres vessants que tu comentaves. Sí. I no res, desitjar-te una bona entrada d'any i ens retrobem ja per a Reixos. Per a Reis. És una mania que tenim aquí.
Aquí, sí, sí.
De veritat que sí?
Mos passa.
Mos passa. Val, bueno, hasta la
igualment,
propera.
Gràcies. Adeu.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.